Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
I final a la polèmica dels llaços i la pancarta de llibertat presos polítics a la façana de l'Ajuntament. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. La Junta Electoral de Zona ha ratificat que s'han de retirar els llaços i les estelades, mentre que ha obviat la pancarta. Tot i això, l'alcalde de Sabadell, Matías Sarracán, ha decidit girar-la. Malgrat acatar la demanda, assegura no compartir la definició de la Junta sobre què considera símbols partidistes.
Convertir Covadonga en un balcó al Ripoll. Aquest és l'objectiu de l'Ajuntament a llarg termini. Per fer-lo possible, farà canvis urbanístics a la zona.
El ple municipal de demà aprovarà l'expropiació d'algunes finques sense cost per a les arques públiques, compensant els propietaris amb la possibilitat de fer edificis de més plantes. El tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández, ha definit així el projecte.
Obtenir un balcó al riu, obrir el sector Covadonga cap al riu i, per tant, la ciutat. Tenim un espai des de la zona de la plaça Sant Salvador fins a Prius.
El canvi urbanístic desbloquejarà un projecte aturat des de l'any 1993.
Banc Sabadell tancarà més sucursals.
Així ho ha apuntat des de Alacant el seu president, Josep Oliu, durant el dinar previ a la Junta d'Accionistes de demà. Oliu insisteix que cal apostar per la banca a distància, que és el que demanen els clients.
En esports, el Sabadell ha tornat avui als entrenaments per preparar la finalíssima de diumenge contra el València Mestall a la nova Creu Alta.
Una victòria allunyaria els arlequinats de la zona de perill, mentre que la derrota els aproparia a les posicions de descens.
Són algunes de les notícies que tractarem en la pròxima mitjana amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell. Què ens espera per les pròximes hores? Li preguntem a Abel Flores. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Durant les properes hores s'ha de mantenir aquest temps tranquil, protagonitzat pel sol arreu del país i amb una temperatura que no presenta gaires variacions respecte a la que teníem ahir. Avui, de nou, a primera hora de la tarda, moltes màximes que han rondat els 20 graus. Tot i així, ha fet més fresca a primera hora del matí. L'ambient ha estat més fred cap a zones de l'interior i demà, a primeres hores del matí, doncs preveiem que aquesta temperatura a primera hora torni a ser baixa, però pugui pujar lleugerament, 1-2 graus a tot estirar. Demà, en canvi, la màxima migdia serà semblant a la d'avui, i demà a la tarda sí que veurem créixer nuvolades una miqueta més significatives cap a zones de muntanya, especialment del Pirineu, en qualsevol cas sense conseqüències en forma de precipitació. Encara amb una miqueta de tramuntana cap al nord de l'Empordà, fins demà matí, migdia aproximadament, i la resta amb un règim de brisa, sobretot a la nit matinada, amb terral a la resta del litoral, fluix i variable a l'interior, i durant les hores centrals de la jornada amb un vent que predominarà de component sud i sud-est. És tot de moment, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem circulació intensa a la C-59, a Palau-Solità i Plegamans, 2 quilòmetres en sentit nord, i retencions a la C-58, 2 quilòmetres a Terrassa per anar cap a Manresa i 3 quilòmetres i mig a Montcada per anar cap a Barcelona. A la B-30 també hi ha 1 quilòmetre de cues a Barberà i 2 a Cerdanyola per accedir a la C-58 en els dos sentits. I si mirem ja a Barcelona, trànsit dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i a la ronda de dalt entre Vallcarca i la Meridiana també en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, la polèmica sobre els anomenats símbols partidistes de la façana de l'Ajuntament ja té desenllaç. La pancarta amb el lema Llibertat presos polítics llueix en blanc des d'aquest migdia, després que el govern hagi decidit girar-la, arran de la resposta de la Junta Electoral de Zona, als dos recursos presentats pel quadripartit. L'organisme ha ratificat que cal retirar els llaços grocs i les estelades del consistori dels edificis municipals, malgrat que no especificat si cal fer el mateix amb la pancarta.
L'alcalde de Sabadell, Matías Sarracán, assegura que davant la resposta de la Junta Electoral han emprès la mateixa acció que durant les últimes eleccions espanyoles, és a dir, acata les ordres de l'organisme malgrat que no les comparteixen.
No compartim la seva definició, tot i que no se'ns ha pogut concretar, no?, d'allò que entenen que són símbols partidistes, no la compartim i per tant ho fem en ares doncs, de no diguem-ne, seguir diguem-ne, en una situació que podria ser, no?, continuada, diguem-ne, de no tenir resposta per part de la Junta Electoral de Zona i, per tant, que es pogués interpretar que estàvem incomplint aquesta ordre.
La Junta Electoral de Zona ha emès avui la seva resolució en resposta als dos recursos presentats pel govern quadripartit, que demanava que s'aclarissin quins són els elements partidistes als quals es referia. Sarracan ha recordat que a l'Ajuntament hi ha altres pancartes, com la de no a la guerra, sí a la pau.
Presem el nostre dubte. Potser les hem de treure i potser estem incomplint el requeriment. No ho sabem. No ho sabem, per tant ho preguntem. No se'ns dona resposta, perquè la resposta és una resposta tipus. Lamentablement estem en aquesta situació, ho expressem així. Lamentablement ens trobem en aquesta situació. Per tant, lamentablement hem de considerar que la millor opció en aquest moment és girar la pancarta i seguir buscant maneres de continuar, sobretot mostrant la nostra discrepància sobre l'ordre que ens ha fet arribar la Junta Electoral.
D'aquesta manera es tanca la polèmica encetada amb les dues resolucions de la Junta i de les denúncies presentades pel Partit Popular i per Ciutadans, aquest organisme. A més, cal recordar que la formació taronja va portar ahir a Fiscalia aquesta qüestió.
I la defensa del sabadellenc Jordi Cuixart portarà la presó preventiva del seu client davant d'una instància internacional en els pròxims 6 mesos. Segons ha avançat el lletrat Olivier Peter, confien que el tribunal reconegui la vulneració de drets fonamentals que pateix Cuixart, però no ha volgut revelar si portaran el cas a l'ONU o al Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg. El projecte per convertir Covadonga en un balcó verd al riu Ripoll torna a prendre vida després de més de 2 dècades bloquejat. El ple municipal del mes de març debatrà demà un avanç dels canvis urbanístics que faran possible a llarg termini unir el Passeig de la Revolució i el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona del carrer Emprius amb un corredor verd.
La iniciativa inclosa en el plantejament urbanístic no s'ha pogut implementar mai pel gran cost que suposen les expropiacions de terrenys necessàries per fer-ho possible. Ara el govern municipal planteja una altra alternativa sense cost per les arques públiques compensar els propietaris amb la possibilitat de construir edificis de més plantes. El tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández, parla d'aquest projecte.
El que preveu és que hi hagi un espai verd, un paisatge de la nostra ciutat que tingui una continuïtat des de la plaça de Sant Salvador fins a Emprius, i per tant el que fem és iniciar el camí d'un instrument que el que ens permet és que aquesta continuïtat sigui realitat.
Els canvis que es debatran demà al ple són un primer pas per fer possible el projecte, però l'aprovació definitiva podria trigar més de 2 anys en arribar. En tot cas, si prospera, Covadonga es convertiria en un barri obert al riu i es crearien nous recorreguts des de la universitat a la plaça Sant Salvador i fins a Torre Romeu per la baixada de la Cobertera. En aquest punt, fins i tot es planteja la possibilitat d'instal·lar-hi un ascensor.
I del Ripoll als boscos, perquè els boscos del Vallès Occidental estan en alerta màxima per risc d'incendis. El temps calorós i les poques precipitacions d'aquests últims mesos han provocat que la vegetació estigui especialment seca i que el terreny sigui encara més vulnerable al foc. Des de fa 15 dies està prohibit efectuar cap tipus de foguera als boscos, però tot i això, els agents forestals alerten que la gran part dels focs que generen són per causes humanes.
Durant aquest mes de febrer només s'ha registrat un dia de temps i pluges, el dia 1. Les poques precipitacions han provocat que el rodal i els boscos de la comarca estiguin en alerta vermella de cara a la temporada d'estiu i els incendis que s'hi puguin originar. David Gàmiz, cap dels agents rurals del Vallès Occidental, ha alertat que si en els pròxims mesos no plou amb contundència, es presenta un estiu molt complicat pel que fa als boscos de la comarca.
Els boscos estan molt secs perquè ha plogut poquíssim aquest hivern, a la tardor sí que va ploure, però ara a l'hivern ha pogut poquíssim. Esperem que la primavera canviï la situació i es recuperin. Han començat a tindre alguns petits conats que s'han pogut controlar i no han anat a més, però convindria que plogués perquè es recuperessin.
El cap dels agents rurals de la comarca també ha denunciat que un 90% dels incendis que es produeixen en aquesta zona del territori es generen per causes humanes.
Les causes dels incendis acostumen a anar relacionades amb la presència de persones. Només un 10% és causa directa del llamp i la resta, el 90% restant, és d'origen humà. Aleshores, sigui per negligència, sigui per accident, sigui en alguns pocs, però n'hi ha també d'intencionats, aleshores, si la vegetació està més humida, evidentment no en tindrem tants.
Gami també ha denunciat una manca d'efectius a la zona. Assegura que si el cos d'agents forestals comptés amb més professionals, podrien atendre els incidents amb més eficàcia.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell preveu continuar tancant sucursals a favor de la banca a distància. En l'últim any, un centenar d'oficines han tancat les seves portes, una tendència que els responsables de l'entitat bancària relacionen amb l'ús que facin els clients de les seves aplicacions. El president de l'entitat, Josep Oliu, i el conseller delegat, Jaume Guardiola, han abordat aquesta i altres qüestions en un dinar informal amb la premsa a Alacant aquest migdia. Hi ha estat el nostre company Pere Gallifa. Pere, bona tarda.
Bona tarda. Amb Alacant als peus i el Mediterrani al fons, el Banc Sabadell ha ofert una roda de premsa prèvia a la Junta General d'Accionistes que se celebrarà demà a la ciutat valenciana. Un dels elements destacats de la xerrada amb la premsa ha estat quan el conseller delegat de l'entitat, Jaume Guardiola, ha reconegut que la previsió de l'entitat és d'anar tancant oficines a favor de la banca mòbil i a distància, una tendència que s'accentuarà dins dels àmbits urbans.
Lo que siempre hemos dicho es que la reducción de oficinas es un algo dinámico, es decir que yo creo que la tendencia natural es que haya una reducción de oficinas, pero se irá acelerando más en tanto en cuanto vaya avanzando digamos los procesos por los que los clientes prefieren relacionarse con los bancos a través de algo distinto que es la clásica relación presencial en una oficina.
Sobre l'estat de salut del banc, que l'any passat va patir pels problemes a l'hora d'absorbir tecnològicament el banc anglès TSB, el president del Sabadell, Josep Oliu, ha afirmat que esperen que aquest any s'estabilitzi perquè l'any que ve comenci a generar beneficis. També ha dit que no els preocupa el Brexit pels actius d'aquesta filial anglesa, sinó per com pot afectar les empreses catalanes que tenen relacions comercials a la Gran Bretanya.
Jo crec que preocupa a totes les empreses europees y a todos los bancos, en consecuencia a todos los bancos europeos con empresas que tienen intereses en el Reino Unido, ¿no? Nosotros con respecto al TSB, no, porque TSB es un banco muy doméstico, no tiene pagos internacionales, no tiene relaciones internacionales y por lo tanto esto está allí, es como una cosa que si Inglaterra hace un Brexit más o menos duro, la única cosa que se va a notar es en la cotización de la libra, pero en el banco en sí no pasa nada.
Sobre les accions del banc, que estan per sota de l'euro, Oliu ha reiterat la idea que això no és un problema, sinó una oportunitat per comprar-ne. Veurem què en diuen demà els accionistes a la Junta, que se celebrarà a la CAT.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Cada any moren a Espanya 2.000 persones per malalties respiratòries provocades per l'amiant. A la zona de Cerdanyola-Ripollet hi ha diagnosticats ara mateix un miler de casos d'asbestosi, càncer de pulmó i mesotelioma. I cada any se'n detecta una quarantena de nous. Per recordar les víctimes de l'amiant, Cerdanyola i Ripollet han instal·lat un monòlit al punt d'intersecció dels dos municipis, molt a prop d'on hi havia la fàbrica d'Uralita.
L'alcalde de Cerdanyola, Carles Escolà, considera molt important poder retre homenatge a aquestes víctimes als municipis on va néixer la seva malaltia.
És molt important que les ciutats doncs, que es consideren l'epicentre d'aquest genocidi laboral, que aquest genocidi que han provocat les fibres d'amiant, però que són sobretot les empreses que s'han dedicat a lucrar-se doncs, amb la fabricació amb aquests productes, en aquest cas Cerdanyola-Ripollet som l'epicentre i doncs, fa molts anys que es considera que cal doncs, fer un reconeixement a les persones que són víctimes d'aquest genocidi laboral.
El reconeixement institucional arriba en un moment en què encara no ha arribat una compensació a través de la justícia. De moment només hi ha una sentència de l'Audiència Provincial de Madrid, que el 2017 va reconèixer 39 malalties ambientals, però un recurs d'Uralita ha impedit que les víctimes hagin cobrat cap mena d'indemnització. Maite Martín, afectada ambiental de l'amiant, lamenta que no s'ha fet justícia.
Tot és mentida, perquè se'ns ha reconegut que hem cobrat res, perquè s'ha recorregut, i no sabrem el que passarà. Vull dir, és tot... jo em sento com enganyada, com estafada, com de tot, què vols que et digui? Jo vull que el Tribunal Suprem faci justícia per tornar a creure la justícia, perquè ara mateix jo penso que això que diuen que la justícia és igual per tothom, ara mateix no és així.
El monòlit per les víctimes de l'amiant, situat a la N150 amb el carrer Estació, es va inaugurar ahir al vespre.
Notícies vespre.
Arribem al punt horari d'un quart de vuit. Les últimes investigacions situen l'Homo Neandertal molt més proper a la nostra espècie del que coneixíem fins ara. Les proves d'ADN que s'han realitzat als fòssils de Neandertal existents han determinat que tots nosaltres, en concret els europeus, procedim d'aquesta espècie. L'investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona, Rafael Sospedra, ho ha detallat de manera molt gràfica en una entrevista al magazín El Matí.
Si ara el veiéssim pel carrer vestit amb texans i una camisa, diríem que, bueno, són uns personatges una mica lletjos, però passarien perfectament desapercebuts. És a dir, són més robustos que nosaltres, més musculats. Jo a vegades dic que s'assemblen al Schwarzenegger, per dir-ho així, però una mica més baixet. I el crani, si un s'hi fixa en el crani, sí que veu que el tenim un pèl diferent.
Sospedra ha estat l'encarregat de comissariar la mostra Neandertals a Catalunya, que s'inaugura demà a l'Espai Cultura Fundació 1859.
Una exposició que actualitza les darreres investigacions sobre aquesta espècie que també ha deixat la seva petjada a casa nostra. A Catalunya hi ha força jaciments, també a la zona del Vallès, gràcies als quals s'ha pogut comprovar com vivien els Neandertals amb la recuperació, entre altres, d'estris per caçar. En canvi, només hi ha localitzats dos jaciments on han aparegut fòssils, la cova del gegant de Sitges i una antiga pedrera de travertí al Pla de la Formiga de Banyoles. Tot plegat queda recollit en la mostra que s'obre demà a l'Espai Cultura i que parteix d'algunes preguntes com ara quin pensament simbòlic podien tenir o quines connexions tenim els humans actuals amb els neandertals. L'exposició, que disposa d'algunes rèpliques, està configurada a partir de mòduls, continguts audiovisuals i un seguit de codis QR amb entrevistes als principals investigadors en la matèria. Es podrà visitar fins al dia 16 de juny.
I afegim dos apunts més. L'advocat del cas Mercuri, Raül García Barroso, i la germana de Muriel Casals, Isabel Casals, s'afegeixen a la llista d'Esquerra Republicana.
Segons ha avançat el digital Nació Sabadell, el republicà Juli Fernández ha aconseguit col·locar la seva candidatura al lletrat de Sabadell Lliure de Corrupció, que les passades eleccions va concórrer a les eleccions amb la candidatura de la Crida per Sabadell.
Dos detinguts per un presumpte delicte contra la salut pública.
Són dos homes de 21 i 31 anys que duien el cotxe on viatjaven prop de 2 quilos de marihuana. La policia municipal va trobar la droga decomissada durant l'escorcoll al vehicle, el qual van aturar perquè no disposava de la ITB en vigor. Els fets van tenir lloc ahir a primera hora de la tarda al carrer Argentera de la Plana del Pintor.
En cultura, avui és el Dia Mundial del Teatre i aprofitant l'efemèride, l'actriu Rosa Renom ha passat pel magazín El Matí durant la secció L'Alegria de Viure. La sabadellenca, que ara està de gira amb l'obra El Preu, d'Arthur Miller, ha recordat els seus orígens i ha parlat sobre l'estat actual de la professió.
Renom, nascuda a la maternitat, l'actual escola Illa, va començar a fer teatre amb l'Anna Güell i amb Francesc Ventura de l'Espai Foc gairebé per casualitat. D'aquesta escola amateur va saltar a l'Institut del Teatre i després al circuit professional, en el que ha pogut fer una carrera de teatre i televisió en serials com Nissaga de Poder o La Riera. Renom pensa que el millor paper encara està per arribar, però se sent afortunada per la carrera que porta a l'esquena.
Penso que he viscut una època que ara està canviant, però que ha sigut molt bonica, vull dir, amb gent molt interessant. Clar, tot va com canviant una mica, i a més cada cop tot canvia més ràpid, però penso això, que he tingut mestres molt, molt importants, vull dir, començant això pel Francesc, que va ser el primer, però gent amb maneres de treballar, amb coses a aportar, amb maneres de veure, no ja només el teatre, sinó la vida. Penso en ell, penso en Mario Gas, penso en Joan Uller, penso en la Rosa Novell.
Mario Gas, treballant molt també, sí. Mario Gas, sí.
Malgrat les dificultats, l'actriu no s'ha plantejat mai deixar la professió i afirma que segueix treballant.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló! Passió per al teatre sabadellenc.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició.
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 2:15 a Ràdio Sabadell. 13. Parlem amb els que més en saben.
No és una final de Champions, però gairebé.
La setmana que ve ja sí que ja és la finalíssima i ja s'ha acabat. Ara ja sí que ja hem de saber on estem tots i remar tots junts, això està clar.
Ara cada partit és els punts, mirar la classificació, mirar els estats. O sigui que pensar, mentalitzar, preparar les cames, preparar el cap i preparar la lluita de la setmana que ve, que serà èpica i a més juguem a casa i allà tenim que trincar tot.
Sabadell en joc.
Una victòria ens allunya del perill. Una derrota ens fica en descens. Diumenge ja no valen més excuses. A partir de 4:45 de la tarda, des de la nova Creu Alta, Centre d'Esports Sabadell, València-Mestalla.
Hola, sóc Eike Hernández, jugador del Centre d'Esports Sabadell i us recomano que escolteu Ràdio Sabadell a les 3 minuts dels partits.
L'esport es viu a Sabadell en joc.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell de la comarca per fer un repàs ràpid a l'actualitat del dia. En el judici del procés, aquesta tarda han declarat Helena Cat, observadora internacional, i també un caporal de la Guàrdia Civil responsable del dispositiu del registre del 20S a Sabadell.
La portaveu dels experts internacionals admet que Diplocat li va pagar per la feina feta per defensa que feien un projecte d'investigació de la situació de Catalunya. Cat ha explicat al Suprem que no els van encomanar l'observació del referèndum, sinó un projecte més ampli d'anàlisi des d'una perspectiva històrica. Pel que fa al caporal de la Guàrdia Civil, ha parlat de muralla de persones formant una barrera perquè no pogués marxar la comitiva policial després de l'escorcoll a Sabadell el 20 de setembre en el domicili de Joan Ignasi Sánchez.
I el judici contra Joaquim Benítez, l'exprofessor de gimnàstica del Col·legi dels Maristes de les Corts, acusat d'abusos sexuals a 4 menors alumnes seus, ha quedat avui vist per sentència.
La fiscalia manté la petició de 22 anys i denuncia la responsabilitat moral dels maristes, els quals ha acusat d'encobriment i d'estar només preocupats per les indemnitzacions. També ha acusat la Fundació Xampany, propietària del centre, com a plenament responsable dels fets i l'acusat d'actuar amb mala fe processal per obstruir la investigació de la policia.
I ara els esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Pau Vitori, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Els jugadors del Centre d'Esport Sabadell han començat a preparar avui a Sant Oleguer la setmana més important de tota la temporada. Diumenge visita la nova Creu Alta el València-Mestalla, rival directe en aquesta part baixa de la classificació.
Després de la derrota a Bunyola, el Sabadell no pot tornar a fallar si no vol acabar la jornada en posició de play-off de permanència o directament de descens a tercera. La ratxa de partits sense guanyar ja s'allarga fins als 9 i rivals com el Mestalla, que n'ha sumat o ha sumat 7 dels últims 9 punts en joc, s'ha apropat fins al punt de tenir la possibilitat d'avançar els arlequinats a la classificació. En roda de premsa, el lateral esquerre, Josu Azcoidi, ha remarcat que segueixen depenent d'ells mateixos.
Es verdad que es imposible no mirar los demás equipos, porque al final esta es una situación que siempre haces números y siempre haces cálculos, pero lo importante es que dependemos de nosotros. Los otros equipos también pierden, entonces bueno, dependemos de nosotros, si ganamos pegaremos un salto importante y sobre todo si ganamos mentalmente el equipo seguro que cambia.
La plantilla insisteix en la bona imatge del Sabadell a casa. Si bé és cert que amb Quico Ramírez l'equip només ha guanyat un partit a la nova Creu Alta, també és cert que no n'ha perdut cap i ha rebut 21 gols menys que fora. El migcampista Adri Cuevas recorda el suport de l'últim partit contra el Cornellà, tot i escapar-se els 3 punts en el darrer instant.
Cuando salimos y vimos esos 4.000 aficionados, se notaba y nos dieron ánimo y yo creo que fue un partidazo también que al final tuvo un poco la dinámica de la temporada, de no llevarnos esos 3 puntos, pero que tenemos que seguir en esa misma dinámica que entre todos yo creo que nos va a reforzar y si salvamos esta temporada seguramente para la que viene haremos mucha más piña entre todos, ¿no?
El club segueix regalant invitacions per aquest transcendental Sabadell-València-Mestalla de diumenge a les 5 de la tarda, mitja hora abans a Ràdio Sabadell.
Encara en clau arlequinada, el Sabadell femení busca donar-li continuïtat a la dinàmica positiva de les últimes jornades. Les arlequinades són novenes i fa més d'un mes que no perden, amb 3 victòries i un empat.
Després del descans forçat per la retirada del Molins, diumenge tornen a la competició rebent el Manlleu, l'equip que està just per sobre a la classificació de la preferent. Les arlequinades només necessiten un punt més per assegurar-se una salvació matemàtica, però miren més amunt, concretament al top 5. Àngel Codina és l'entrenador del sènior femení del centre d'esports.
Tot i que l'objectiu, diguéssim, més objectiu era la salvació, i més amb el currículum que veníem de temporades anteriors, doncs ja està pràcticament aconseguit. Nosaltres ens havíem marcat a principi de temporada cada entre les 4 i 5 primeres, i aquest objectiu encara el tenim a 5, 6 punts, 7, segons com vagin, per això dic que al final, el tram final de temporada ja serà bastant dur, no només per rivals, sinó perquè també ens volem jugar això, intentar aconseguir aquesta quarta, cinquena plaça.
Diumenge a les 12 arrencarà a Olímpia aquest Sabadell femení Manlleu, decisiu per saber si les arlequinades arriben al tram final de Lliga amb opcions de lluitar per les 5 primeres places.
El Creu Alta Sabadell en vol ha escalat fins la 7a posició a Lliga Catalana. El triomf per 30-24 contra el Manyanet ha permès als arlequinats millorar un lloc a la taula a les portes de visitar el Granollers C.
Els arlequinats han recuperat sensacions guanyant 3 dels últims 4 enfrontaments disputats. El tècnic Sergi Cifré creu que l'objectiu d'ara fins a finals de temporada ha de ser acabar amb un bon regust independentment de la classificació.
El que es planteja els jugadors ja no és tant la posició en què acabem, que en el fons dona igual en sisens o cinquens, i crec que és la manera com acabem i que tots estiguem contents a l'acabar la temporada i acabar amb un bon regust.
Aquest diumenge, un quart d'11 del matí, els sabadellencs visiten el segon filial del Fraikins. Serà la cita prèvia abans del derbi a Cal Balsac contra el Terrassa.
I a la divisió d'honor plata femenina, l'Huart Gràcia disputa diumenge l'últim partit a casa de la temporada.
Tot i el descens matemàtic a Lliga Catalana, les de Dani Lara tenen una bona oportunitat per sumar la quarta victòria de la campanya. Les verdiblanques reben el CUE, una associació lleidatana que només ha aconseguit 2 punts. Serà també el retorn de l'exjugadora de l'Huart, Marina Graell, des de fa 3 anys a les files de l'equip lleidatà. Són declaracions a l'Hotel Suís.
Jugar allà, perquè per mi ha estat com casa meva, i tornar allà, encara que sigui com a rival, per mi és com jugar a casa. Vull dir, estar allà amb la gent que de sempre, bé, doncs, els meus pares em venen a veure, doncs per mi és com jugar a casa, tot i que sigui la rival. Que el primer cop s'ha fet molt estrany, però ara ja el tercer any, doncs mira, ja ho saps el que hi ha.
Diumenge a 1:45 començarà aquest duel entre l'Huart Gràcia femení i l'associació lleidatana.
En bàsquet, el Sant Nicolau femení és a una sola victòria de les posicions de fase d'ascens a Copa Catalunya. Un any després de perdre la categoria, les Grana conviuen a la part alta del grup 1 de Primera Catalana.
Després de derrotar per 43-66 al Minguella de Badalona, les col·legials reben aquest cap de setmana l'AS, 11è classificat. Xavi Paredes, entrenador del Sant Nicolau, té clar contra qui es jugaran la seva presència a les fases.
Sobretot, a contra Manyanet Reus, que és després de Semana Santa, justament, allà a la seva pista, que és un rival directe, i un que és molt important i possiblement serà vital contra l'actual liderada del grup, que és la Penya, que jugarem a casa nostra, a la nostra pista. Allà vam perdre molt poquet i pot ser un dels partits decisius, de fet.
Diumenge a 6:15 es disputa al carrer Jardí aquest Sant Nicolau AS.
I David de la Cruz disputa des d'avui mateix la seva tercera cita de la temporada. Després d'estrenar el 2019 a la Comunitat Valenciana i a l'Algarve, el ciclista sabadellenc ha començat la seva participació a la setmana Coppi e Bartali italiana.
Al matí els ciclistes han cobert un primer tram de 98 quilòmetres en què s'ha imposat a l'esprint el letó Emils Liepins. A la tarda estava programada una contrarrellotge per equips de 13 quilòmetres. El Team Sky de la Cruz ha estat segon a 10 segons de l'equip guanyador, el Mitchelton Scott, i això ha fet que pujar el de Campo Amor fins a la 7a posició. El líder momentani és l'australià Robert Stannard.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Menys d'un minut per 8:15. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 27 de març. Recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat, com sempre, al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, i les actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a partir de les 9 demà amb el programa Al Matí, però ara no marxeu perquè la programació continua. Ara arriba el 13, a les 8 damunt el taló, i a les 9 el Xuclat Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.